mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, hola. Hola, hola. Assistem, així continuem. Molt bon dia, sóc Raül Puigol i sí, també m'agraden els 19 de juny, perquè és dijous. Però este és un dijous molt especial, perquè esta setmana està sent molt especial per a nosaltres. Sabeu que tenim la Setmana de la Salut i el Benestar i no podíem celebrar-lo d'altra manera que traslladar-nos al Alcalá de Xivert del Cossebre. Per què? Perquè des de Setmana Santa està obert al públic la Casa del Metge, la consulta del doctor Cardona. Des de la plaça del doctor Ricardo Cardona, des d'on estem emetent avui el nostre programa especial. Anem a conèixer com es va elaborar, com es va preparar tot, després d'haver comptat amb la presència de Francisco Juan Mars, l'alcalde, i també de Javi García Pitar, que és el regidor de Cultura. Esta casa, què és el que significa? És una casa centenària. Com es va poder rehabilitar i, sobretot, com li s'ha donat l'eixa vida que tenia cap als anys 50, quan així en els pobles era costum que només hi haguera un metge i la casa del metge era fonamental per a la salut, no? Tot això ho coneixerem en els propers minuts, però, com sempre abans, el que fem a Mauterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, és actualitzar les notícies més properes. I per això guaitem a castellóninformación.com. A hores d'ara, la notícia és: el lunes comienza la segunda zona de bajas emisiones en Castellón. 3,5 millones de euros con fondos europeos. Esta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellóninformación.com. També volen conèixer l'última hora del horatge. I per això contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Hola, què tal les coses por ahí arriba?
Buenos días, ¿qué tal? Este jueves en la provincia de Castellón tenemos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Por la tarde se formarán nubes de evolución diurna en el interior con chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes, yendo acompañados de granizo, fuertes rachas de viento y acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las temperaturas diurnas tienden hoy a subir ligeramente. El termómetro podrá alcanzar valores máximos de hasta 31 grados en Morella y Segorbe, 21 en Castellón y 27 en Vinaroz. Al margen de todo ello, sopla viento flojo variable, tendiendo a predominar las componentes este y sur por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I tot el que escoltem per ací ho podem tornar a escoltar les 24 hores del dia al nostre web cope.es/Castellón. A hores d'ara destaquem precaución. Mira tú, precaución visitante. Se activa la regulación de vehículos a motor en Serra d'Irta. Claro, dice eso, entra en cope.es/Castellón y digo, precaución visitante, digo, ya están, es carteristas. No, es que se activa la regulación de vehículos a motor en la Serra d'Irta. Ingresa en prisión por cometer múltiples robos en Almasora. Y el aeropuerto de Castellón habilita una nueva ruta hacia Asturias para el verano. Estas son las principales noticias, pero sabes que también puedes sentir los programas anteriores, que ara s'anomenen podcast, i altres notícies, o escoltar-nos de nou en qualsevol moment, al igual que en streaming, des d'allà on es trobes, a cope.es/Castellón. A Mauterza, el concessionari oficial Renault, a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies més properes del dia.
Let's go, girls. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem en directe a Alcalá de Xivert, estem a la plaça del doctor Ricardo Cardona, estem a la Casa del Metge, que és un centre interpretatiu de tot el que significava això, la Casa dels Metges al Pobles, i que ha recuperat l'Ajuntament d'Alcalá de Xivert al Cossebre. Clar, una cosa és tot el que es va trobar i l'altra, posar-lo en valor. Posar-lo en valor, ens ho ha contat abans Javi García Pitar, tot el tema interactiu, com donar-li aquest projecte de musealització que té que veure amb Arqueocas, que són Premi Turiscope Castelló. José Albelda, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos així a Alcalá de Xivert.
Gràcies a vosaltres, Raúl, encantat.
Però, arquitectònicament, què significa esta casa, com ho van trobar, què és el que va haver que fer per a rehabilitar-lo? Ens acompanya José Luis Ala, que és l'arquitecte municipal supervisor de tot el projecte de rehabilitació. Molt bon dia i gràcies també per acompanyar-nos.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
No sé si era el repte més gran, des de que eres professional, el que has afrontat en esta casa del metge.
Sí, perquè estem acostumbrats a més a obra nova, més treballs d'urbanisme i un treball tan ambiciós com és la rehabilitació i la recuperació d'aquest emblemàtic edifici situat en la plaça del Mercat del nostre poble, que a més catalogat en el Pla General, va suposar un treball molt exhaustiu en la recuperació dels elements puntuals i de tota l'arquitectura que representava la història i la vida del metge de l'època.
S'ha conservat tot com hi era? Heu tingut que refer alguna coseta?
Ho han conservat tot, per una banda han guardat, recuperat i tratat tot el tema del mobiliari per després tornar a exposar, i per altra banda, arquitectònicament, el reforç estructural, els problemes de capil·laritats que han tingut i la recuperació de tot el fals sostre, tota la fatxada que han tingut que recuperar tal com estava originalment, i tot recuperat. No hem actuat en ninguna modificació més que rehabilitar. I com caràcter singular, en la fase on anem a actuar en la comunicació vertical, ens vam trobar uns arcs gòtics que va suposar una modificació molt substancial del projecte i tramitar a conselleria la declaració del BRL de l'edifici per tot el que comportava arquitectònicament.
És dir, que esta casa no és de 1800 i pico.
En principi, se pensa que finals, però és la casa del metge com a tall i l'edifici anexe d'atràs, que sí que és d'una època diferent. La unió són en estos arcs gòtics, que és el que vam trobar, que és tradicional en diferents vivendes del nucli històric d'Alcalà que apareguen, i estem obligats a protegir-los i tratar-los.
Però estaven en part baixa o en part alta, estos arcs?
En tota la mitjanera. Tenim dos arcs, un damunt de l'altre, que tradicionalment serviria d'accés a càrrega i descàrrega de comerços. També pensàvem que podia ser la guarda d'animals, depèn de l'època en la que es trobàvem. Lògicament, la casa del metge com a tal i la consulta fos en una època molt posterior.
Dic jo perquè estem a una plaça i també n'hi ha altres troballes que han marcat llotges que podien haver, no? La venda de coses d'horta, de cereals, en este cas pareix que es descarta això, encara que abans de ser consulta de metge això era una tenda. La tenda d'alimentació.
Correcte, i pensàvem que era això. Antigament era la càrrega i descàrrega dels aliments, dels cereals, etc., de l'agricultura, i els cavalls pot ser que es guardaven en la part de trasa on hem trobat els arcs.
Pues quines curiositats, o sea, de rehabilitar el que era la casa del metge, aparèixer aquestes troballes que ara, què farem en elles? De moment, conservar-les.
De moment hem fet l'estudi previ, hem fet un primer rascat per descobrir-lo i ho hem enviat a conselleria per a la declaració de rellevància local, i una vegada estiga protegit i marca la normativa el tipus d'intervenció que podríem fer per recuperar arqueològicament, actuarem en conseqüència.
En conseqüència, ja està, si somrient la gent d'Arqueocas diu ahir ara et farem dintre de la casa de metge el centre interpretatiu de les tomates i les lletugues que se duien així a vendre. Bueno, vés-te tu a saber, se podria averiguar realment de què es tractava el trànsit de mercaderies en ese lloc, o això ja és més complex?
Home, no és fàcil, perquè la documentació, òbviament, des d'època medieval fins ara, se va perdent pràcticament tota, però sí, hi ha documentació municipal, se podria fer un treball d'investigació i segurament podríem acabar sabent a qui pertanyia l'edifici, quines mercaderies se feien així en la zona, ja que tindre en compte que estem en una zona cèntrica del poble, tot i que no era una plaça, antigament no era una plaça, se va fer plaça a finals del segle XIX, però sí, amb un poquet de... Bueno, amb molt de treball i molta investigació se pot saber.
Bueno, pues un altre repte que tens per davant.
Correcte, ara la primera actuació hem rehabilitat la planta baixa per obrir al públic la consulta com a tal, i en fases següents anirem edifici amunt i la part trasera on estan els arcs.
Pues això ha sigut la sorpresa que s'ha trobat de José Luis quan estaven fent tot este projecte de rehabilitació, de que en el que pràcticament no hagués que tocar res. Els taulellets, jo és que me fixe molt en el tema de les rajoletes i demés.
Sí, a veure, el principal ha sigut recuperar el paviment hidràulic, la ceràmica, que és molt protagonista en tota la casa, i també el fals sostre, que rascant unes zones per recuperar la decoració del falso techo, ens hem trobat unes pintures també rupestres o unes pintures així un poc especials que puntualment hem deixat descobertes per recuperar perquè el visitant es pugui apreciar. Principalment també la carpinteria de fusta i un sòtano que ens hem trobat que també usaríem per guardar o de nevera o guardar productes així frescos dins de la pròpia casa del metge.
Mira tu per on. Clar, si la planta baixa estava al metge, pues, on hem de tindre la despensa? Baix.
Correcte, i dalt, justet on està el despatx del metge, en la part de dalt, ens vam trobar com un mirador, un foraet en el forjat, que pensem que la dona pues, vigilava molt al senyor doctor.
Què me dius? Isabeleta estava fent a Ricardo, mentre ell estava fent, no sé, les seves atencions, però dona la part de... al despatx, al despatx.
Sí, sí, està a meitat de la sala, el foraet, i pensem que era un mirador, o una forma de comunicar-se al despatx privat d'ell.
Bueno, pues és interessant, no? Seria lo que avui seria una càmera de vigilància. En aquell moment Isabeleta, des de dalt, veia pues, el seu marit baix, com estava a la consulta, però no a la part de...
Despatx privat.
Per clar, imagina tu, perquè a mi m'ha paregut curiós. Com pots veure, no soc dona, no mai m'ha posat el famós potro, que va ser... és de vidre. És de vidre, no és de... No és còmode el famós potro.
Bueno, a més que el potre, a nosaltres el que més ens va impressionar va ser el tractament de rayos X, que es diu, les radiografies de l'època, que era un armari que mantenia molt de cuidado per si de cas tenia alguna substància perillosa, tòxica, etc. I, bueno, i el potre pues, és l'altre protagonista, sí.
Bueno, és que estan totes les ferramentes que usava per al seu treball el doctor Cardona, Ricardo Cardona, en esta casa del metge, que es pot visitar durant l'any i que ha sigut museïtzat. Molt bé, menys mal que parleu tots de categoria i esteu homologats per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i ens tireu una maneta. Estàs satisfet d'este treball, que és el que més t'ha agradat?
Molt, sobretot com a arquitecte que a la universitat toquem moltes herramientes, des de l'urbanisme, l'arquitectura, la legislació urbanística, la recuperació d'una arquitectura tan important per al poble, el punt de mira de totes les persones del poble que coneixen la història, pues, ha sigut un repte i amb la col·laboració dels companys hem aconseguit un bon resultat i estem molt satisfets.
Sí, que ara estarem pendents dels arts, a veure què fem en els arts. També en la planta baixa, si algun dia se fa alguna coseta. I la primera planta, que lleva del foraet per a on Isabeleta, ve a Ricardo que feia en el despatx, no s'ha tocat res.
Correcte, simplement aigües fora, la filtració de les cobertes, tota la façana, fa falta recuperar la carpinteria exterior de les finestres de la part de dalt i adequar un poc el que antigament era la seva vivenda, que era planta segona i tercera, i l'espai dels arcs gòtics que volem exposar-los a la gent, que va ser, jo crec, l'atractiu més important després de la zona de la consulta.
Pues la gran sorpresa que s'han trobat en la rehabilitació que ha estat a càrrec, evidentment, de l'arquitecte municipal José Luis Alal, que li agraïm que hagi vingut també este matí a visitar-nos així a la casa del metge, la consulta del doctor Cardona, que està musealitzada i de la que ara parlarem. Gràcies i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I anem perquè tot el que ha contat l'alcalde, que teniu que rehabilitar, teniu que fer i no sé què de cultura i que va ser cavallà, no vos avorriu, no?
No.
No estan avorrits. Tapone que estresas, que si no vos agarrar la baixa y tendré más algún lío que no arribará toda una. El tema de la musealización, Guadibella, José Albelda de Arqueocas, que eres el creador y ejecutor. Es decir, una cosa es que el ayuntamiento compra la casa, que cuando abren la casa troben que dins n'hi ha documentación, eines, ferramentes, utensilis, y después de eso ya que ordenarlo.
Sí, lo que tenía que hacer es, a partir de ahí, construir una historia y que la gent que ve a la Casa del Metge, y concretament a la consulta del doctor Cardona, se'n porte un coneixement d'un veí del poble exemplar, com ha sigut sempre pues, don Ricardo Cardona, però sobretot que la gent entenga què és el que ha passat així. La casa, la història de la casa, la història de la família, la història de don Ricardo i la importància que ha tingut per als seus veïns. Crec que això era... El més difícil de traslladar era l'estima que li tenia la gent del poble a este senyor i que nosaltres volem traslladar a qui vinga a la casa.
Ha sigut dificultós, ha sigut meravellós, ha sigut fascinant, com ha sigut, perquè jo veig ahir coses que són realment sorprenents, des de la seva religiositat, té un llibre d'oracions, té un rosari, hi ha molts manuscrits d'apunts que tenia per consulta, que estaven fets en pluma, utensilis n'hi ha la gana, d'estos que apareixen en Cuéntame o en alguna pel·lícula d'Alfredo Landa, i resulta que sí, era real.
Sí, hem tingut la sort de que quan l'Ajuntament va comprar l'edifici en 2022, dins n'hi haven milers d'objectes. No només de la consulta, també de la família, records de la família. Per tant, n'hi havia que ordenar tot això, però sí que és de veres que el que dius és que crida molt l'atenció la quantitat d'objectes que n'hi ha. A partir d'ahí, pues clar, n'hi ha que parlar d'ells, no? Dels objectes i de les persones, però hi ha coses molt curioses, tant els apunts de la carrera de don Ricardo Cardona, per exemple, els seus dibuixos de la carrera en la assignatura d'oftalmologia, per exemple, els seus llibrets que utilitzava per estudiar, i com dius, pues, molts records familiars, pues, el missar, el rosari, que en este cas pues, era d'Isabelita, perquè juga un paper fonamental en la història de don Ricardo, la figura d'Isabelita. I n'hi ha que recordar que, per molt que li diguem la casa del metge, la casa era de la família d'Isabelita.
La família Salvador. Bueno, van tindre un fill que també està registrat en la galeria fotogràfica de tota la família Salvador i també la família Cardona Salvador. I quin és la troballa o el fet més curiós? Perquè esteu especialitzats en moltes coses, no? Però en una casa d'un metge, que jo sàpia, no, estàveu en la presó d'Onda, heu estat en el refugi de Borriana, heu estat en el 442, el camp d'aviació de Vilafamés, no sé si me dice alguna coseta més d'estes que heu recuperat o que heu ajudat a recuperar, però una casa del metge suposa que això no entrava en els plans d'Arqueocas.
No, antes me preguntava si havia sigut dificultós, si havia sigut fascinant, ha sigut de tot. Per a nosaltres ha sigut un repte. Com dius bé, nosaltres sobretot que es dediquem des del punt de vista de l'arqueologia, la recuperació històrica, si ens trobàvem que teníem que començar a treballar en un espai d'època contemporània, un espai del segle XX, i bueno, n'hi ha que prendre els treballs amb il·lusió i amb ganes d'aprendre. Nosaltres el que hem fet sobretot ha sigut aprendre, perquè sobre la història de la medicina al segle XX pues, no érem uns grans especialistes. I ara, pues, òbviament, de tot això te vas empapant i vas descobrir moltes coses. El treball no ha sigut fàcil. La veritat és que a l'hora de trobar la documentació hi ha hagut que escorcollar en molts arxius, no només civils, també religiosos, en postals, llegint les cartes, no? la correspondència de la pròpia família per entendre com vivien l'amistat, com vivien la seva vocació, i a partir d'ahir, pues a nosaltres ens ha fet molta il·lusió fer este treball, i si l'Ajuntament està satisfet, nosaltres també.
Pues jo crec que estan satisfets, estan satisfets perquè era algo que formava part del patrimoni social, anem a anomenar-lo aixina. I com diem al principi del programa, no? Nosaltres estem esta setmana en una programació especial, Salut i Benestar, i recordàvem que abans, ara són els centres de salut, els centres especialitzats, els hospitals comarcals, els hospitals generals, els hospitals universitaris, però en aquell moment la casa del metge era una casa que estava oberta les 24 hores del dia, que igual atenia una partera a un xiquet o una xiqueta que se partia el nas o el braç baixant d'una figuera. No sé si n'hi haurien figueres o n'hi haurien garroferes, però bueno, m'has entès, no?
Sí, el metge, en aquella època, perquè don Ricardo arriba a Alcalà l'any 31 i exercís hasta els anys 80, són 50 anys de professió. En 50 anys la professió del metge canvia molt. Però, òbviament, quan ella arriba a Alcalà de Xivert, se troba un poble en el qual la medicina... n'hi ha alguns xicotets metges així al poble, però és una medicina molt antiquada. És una medicina que té que treballar sense antibiòtics. N'hi ha que entendre això. Vull dir, se treballava amb fórmules magistrals, se treballava pràcticament resant per a que les fórmules que donava el metge a la gent funcionaren, perquè el metge era l'única salvació de la gent en qualsevol etapa de la vida. Vull dir, al final, el metge havia de ser metge, però havia de ser també conseller de la gent. El metge curava la gent quan se feia una ferida. El metge ficava sutura, perquè tenim una sala de quiròfan, anem a dir, no? La clínica, en la qual també podia fer xicotetes operacions. Feia rayos X, ginecologia, antes parlaves de la camilla de ginecologia. Era el otorrino, era el dentista. És a dir, tot aquest tipus d'instrumental està així. I te trobes en una persona que tenia que fer front a una sèrie de problemes immensos sense apenes mitjos. I en una època quan arriba ahí, en la que no n'hi havia ni aigua potable. Per tant, la veritat és que les seues primeres dècades de professió van entendre que ser molt, molt, molt dures. I després, a partir d'ahí, començar a treballar en el que se podia, no?
Per això, quan entrem a la casa del metge, el primer que n'hi ha és una fotografia gran de com era esta plaça, en la que hi ha una font i n'hi ha cànters, perquè no hi havia aigua potable, i també era el mercat on la gent es tenia en terra les tomates de penjar per a vendre-les. Esta és la primera imatge que trobem quan ens endisem a la casa del metge, que avui és protagonista en este programa especial. Recordem que hi ha panels i també hi ha audioguies en valencià, en castellà i en anglès. José Albelda, des d'Arqueocas, creador i executor d'este projecte de museu realització. Al final, mai si ve. Algo més que vulguis compartir amb els oients de COPE del que es representa esta casa del metge consulta el doctor Cardona d'Alcalà de Xivert?
Jo, simplement per acabar, donar-vos les gràcies i convidar a la gent, tant a la gent del poble que encara no ha vingut com a la gent que ve de fora, que conegues aquest espai perquè és un espai màgic, és un espai que te permet viatjar en el temps i anar a una altra època, veure com era la consulta al metge, i és un lloc de trobada on diferents generacions segur que parlaran de com era la medicina fa tants anys. A partir d'ahí, pues, convidar-los i donar-vos les gràcies, simplement.
Gràcies per desplaçar-te i també per compartir tot el que ha significat les tasques de creació d'aquest projecte de musealització. José Albelda, des d'Arqueocas. Fem una pauseta molt ràpida, Jorge Monsonés, i estem en l'abans dels continguts de l'informativo Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tú has nacido para el verano.
L'Ajuntament de Castelló treballa perquè puguem gaudir d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. Continuen avançant en la zona de baixes emissions i el carrer Sant Francesc obrirà el trànsit el dijous 19 de juny. També comencen els treballs dels carrers Amadeu I, Rossell i Germanies i de la meitat del pàrquing de l'antic mercat el dilluns. Per a compensar aquestes places d'estacionament, a partir del 23 de juny, excepte dates excepcionals, estarà obert el pàrquing de Refeime. Junts, avancem cap al Castelló del futur. Ajuntament de Castelló.
Pero, ¿la clase de religión sirve para algo?
Es la pregunta que muchos padres y madres se hacen al llegar el momento de matricular a sus hijos.
¿Son tantas las razones?
Para entender nuestra historia.
Apúntate a Reli.
Para descubrir el valor de la vida.
Apúntate a Reli.
Para entender el arte.
Apúntate a Reli.
Apúntate a Reli, porque sí, sí que sirve.
Delegación de Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 31 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els 19 de juny perquè és dijous, és un dijous molt especial. Estem a la Setmana de la Salut i el Benestar i precisament a Alcalà de Xivert va obrir la Setmana Santa la Casa del Metge, la consulta del doctor Cardona. I estem en directe des de la plaça del doctor Ricardo Cardona d'Alcalà de Xivert. Ara seguirem parlant de coses que tenen que veure amb Alcalà de Xivert, perquè no sols hem vingut a parlar de la Casa del Metge, sinó també d'altres tipus de patrimoni que hi ha ací al terme municipal d'Alcalà de Xivert de Alcossebre. Però abans, Alberto Marco, quins són els principals continguts de l'informatiu Mediodía COPE que podrem escoltar a les 2 de la vesprada i 20 minuts?
Doncs no sé si t'ha vist donar compte, Raül, i els nostres oients, que s'apropa l'estiu. No sé si t'ha vist donar compte. El dissabte, sí, a les 4:42 de la matinada, es donarà la benvinguda, i de cara a això, doncs, ja se van presentant dispositius especials de seguretat, de millora de comunicació, també de neteja en diversos llocs. Per exemple, avui ha sigut el torn del de Castelló, que a més també estrenarà part i se remodela passeig marítim de Ferran i Salvador, especialment en el tram de la platja del Gurugú, i ja que es treballa per a que estigui a punt per a la nit de Sant Joan, i junt a tot això, doncs, com bé diem, i ese desplegament de tots aquests serveis bàsics, i també se suma el treball per a que arribi el tram fins a la platja. Encara s'està ahí en qüestions, especialment per la connexió elèctrica, de cara a que se puguen recargar els vehicles, però sí que s'espera que estiguen ja preparats de cara a aquest estiu per a que puguen arribar fins ahí, fins a la platja del Gurugú. I destaquem justament, respecte a l'estiu, que ja en aquest mes els hotels de la província van a estar propers d'arribar al 70% d'ocupació i s'espera, això sí, que la majoria siga de turistes nacionals, un 79%, però ja es va en una bona perspectiva de cara a l'estiu també en clau hotelera.
Doncs ens alegra. Todo así molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope. En un instant parlarem del grup de danses Los Cirilo, que està celebrant enguany el seu 30 aniversari, aquest dissabte celebren una trobada de danses. Per això diem que així a Alcalá de Xivert no han vingut tan sols a parlar de la Casa del Metge, de la consulta del doctor Cardona, que ha sigut evidentment lo principal, com també estarem i seguirem en el nostre especial dedicat a la salut i el benestar. Però abans, ahir tenim un programa especial dedicat a Turisme Comunitat Valenciana, motiu de les fogueres de Sant Joan. Avui és dijous, no és dimecres, però segur que totes les setmanes s'apropa als nostres micròfons des de Renta 4 Banco. Jesús Villegas Carretero per parlar-nos d'inversions, de com està la bolsa i de més. Alberto, com si fora dimecres, tu mateix.
Y de manera excepcional hacemos parada en los mercados financieros hoy jueves, un día después de lo habitual, pero siempre lo hacemos de la mano de Jesús Villegas con Renta 4 Banco. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Que igual en jueves pasamos consulta a todos los mercados financieros, así que cuéntanos, ¿qué han hecho estos días los mercados?
Pues mira, esta semana pasada los mercados tuvieron un comportamiento prácticamente plano en Estados Unidos y sí que hubieron caídas más pronunciadas en Europa. Hubieron descensos del 2,6% en el Eurostoxx 50, del 3,2% en el DAX alemán o del 2,4% en el mismo IBEX español.
Es curioso. ¿Y a qué se debe ese mejor comportamiento relativo de Estados Unidos?
Pues más que un mejor comportamiento en su conjunto, sí que me parece reseñable la buena semana de la empresa Oracle, que se ha revalorizado nada menos que un 23,7% y que ha suavizado el posible mal comportamiento de los mercados.
Pues una subida espectacular, sin lugar a dudas, y los mercados a las puertas además de los máximos históricos. ¿Puede haber influido el inesperado ataque de Israel a Irán en que no se hayan superado?
Pues sí, podría ser, porque es cierto que los mercados en general tuvieron importantes recortes el mismo viernes.
También importante fue ese acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, y según nuestro colaborador aquí en este espacio, Donald Trump, que fue un éxito para ellos, para Estados Unidos.
Pues sí, Alberto, sí, para Donald Trump es más importante la narrativa que la realidad. Y lo que sí que se ha podido apreciar es ver que esa posición negociadora de Estados Unidos no es ni mucho menos tan fuerte como se presuponía.
Y eso, explícanos, a ver, tú no puedes explicarnos a qué se debe eso.
A ver, mira, mientras que Donald Trump decía que el acuerdo con China está cerrado y que les van a suministrar por adelantado todas las tierras raras que necesiten y que, por otra parte, Estados Unidos lo que se ha comprometido es admitir a estudiantes chinos en las universidades americanas, además, en temas arancelarios, a China le iba a poner unos aranceles del 55%, mientras que los aranceles de China a Estados Unidos van a ser del 10%.
Pero, en todo caso, no ha sido así, Jesús.
Y no ha sido así, en absoluto, Alberto. Y fíjate que China, por su parte, se mantiene muy fuerte en el tema de las tierras raras y lo único que ha dicho es que va a dar garantía de suministro de manera temporal y limitada. Nada que ver con lo que había dicho Donald Trump.
En todo caso, Jesús, los mercados, salvo ese incidente de Israel e Irán, parece que ha dado por buenas las explicaciones a este acuerdo alcanzado.
Pues así es verdad, Alberto, es verdad. Y los mercados aparentemente están muy tranquilos. Y el mercado de bonos, del que comentábamos el repunte de tipos en largo plazo, también ha dado un poquito de oxígeno, manteniéndose en plazos de 20 y 30 años por debajo del 5%.
Recuperando cuestiones que hablabas en otros espacios, Jesús, apuntabas sobre la depreciación del dólar. ¿Cómo está ahora? ¿Se ha recuperado o todavía se mantiene débil?
Pues no ha acompañado a los mercados y sigue débil. Y déjame recalcar, Alberto, que la divisa, que es y debe ser la referencia a nivel mundial, pues no puede depreciarse un 15% en escasos 2 meses. Y tras esa depreciación, pues no ha recuperado posiciones y sigue con esa debilidad en niveles de 1,14, 1,15.
De una manera u otra, Jesús, si tenemos en cuenta la situación geopolítica, podemos decir que los mercados están respondiendo muy bien.
Pues sí, sin duda alguna. Y esta inercia positiva, este viento a favor, pues permite que de una forma u otra los mercados no corrijan pues de una manera relevante. Aunque los riesgos e incertidumbres hay que señalar y recalcar que a largo plazo siguen estando ahí.
Vamos, que por ir anotando que en el corto plazo en principio debemos seguir siendo positivos, pero que en el largo plazo sí que tienes algo más de dudas.
Algo más, sí. Y es que en el largo plazo vemos que la desaceleración económica pues no va a permitir que los mercados sigan subiendo de una forma excesivamente consistente. Es decir, si las empresas obtienen menos beneficios, pues sus acciones no van a subir demasiado. Aunque, ojo, Alberto, esto no quiere decir que no hayan mecanismos para revertir esta situación. Por supuesto, faltaría más.
Y mientras llegan y se ponen más estos mecanismos que nos hablas, Jesús, toca ver, como siempre, pues esas ideas que nos puedes plantear en este caso. ¿Qué inversiones le podemos presentar a nuestros oyentes de cara a esta semana?
Pues mira, Alberto, como siempre diferenciamos las dos ideas de inversión, las dos líneas, es decir, por una parte, para esos inversores más conservadores, pues seguimos pues ratificando la idea de que no hace falta asumir riesgos innecesarios y que hay fondos como el Renta 4 o Renta Fija, un fondo conservador, estable, muy consistente y que debe alcanzar este año una rentabilidad al final del año de 2,5 o 2,8%, que está muy bien. Y que, bueno, ¿hay opciones más rentables de renta fija? Sí, pero ya te digo, Alberto, conllevan riesgos innecesarios y que por unas escasas décimas pues no compensan.
Pues, está claro todo ese perfil. Pueden decir para más conservadores, pero para el otro perfil, para los más tolerantes.
Pues mira, para los más tolerantes hoy voy a hablar de un fondo que este año precisamente está muy penalizado y que está en unos niveles muy atractivos. Y es el fondo que se llama Renta 4 Megatendencias Salud. Este año, fíjate que está sacando una rentabilidad negativa del 9% y que, dadas las empresas que forman este fondo, es un momento más que oportuno para invertir o incrementar la posición en el fondo. Y, por supuesto, Alberto, la idea es largo plazo y siempre para inversores tolerantes.
Pues ahí, con el fondo Renta 4 Renta Fija y el fondo Renta 4 Megatendencia Salud, ya sea ese conservador o tolerante, acabamos este espacio recordándote además antes que Renta 4 se encuentra en la calle Gassén número 9, ahí en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor, que su teléfono es el 964723550 y su página web www.r4.com, la R minúscula, el 4 con número. Allí, un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Muchas gracias, Jesús, y ya nos emplazamos, sí, para volver a nuestro día clásico al próximo miércoles con más novedades en los mercados económicos.
Vamos a ver, hasta la semana que viene, Alberto. Muchas gracias, un abrazo.
Que vaya bé. Yo presnota absolutamente todo, Hem presnota absolutamente todo desde esta plaza del doctor Ricardo Cardona, desde Alcalá de Xivert, desde On We. Estem emetent un programa especial també coincidint en la setmana de la salut i el benestar que estem realitzant en este programa des del passat dilluns i fins demà, i del que seguirem xerrant en un instant. Però està en Alcalá de Xivert, no podíem deixar passar un fet que és històric. Si històric és el doctor Cardona, doncs imagineu-vos el que era lo Cirilo, un personatge també dintre del que és la cultura i el patrimoni, la cultura popular i el patrimoni a Alcalá de Xivert, que té el seu grup de danses i que enguany estan celebrant el seu 30 aniversari. I ho van a fer d'una manera especial este proper dissabte. Ens acompanya Maijo Caldug i Malena Serret, així a l'ombra. No sé realment quin arbre és el que ens està donant ombra, però és de categoria. Estem en un privilegi total.
Bona vesprada.
Estàs a gust, no?, així a la fresqueta.
Molt a gust, molt a gust. La sombreta així a la plaça del Mercat, de meravella.
Plaça del Mercat, plaça del Doctor, hem entrat dins, hem vist el mural, abans hi ha una font, no n'hi havia aigua, la gent venia en els seus canters, les seves tomates de penjar, en fi, que tot té que veure en la tradició, com també n'hi ha tradició de danses, així al Cala de Xivert.
Sí, des de fa 30 anys ja tenim el grup una altra vegada en moviment.
Lo Cirilo, que era tot un personatge i és el que du a terme estes tres dècades ja. No sé si en el teu cas, Malena, des del principi no estaries, no?, per l'edat aproximadament.
Jo estic des del principi, des de que es va formar l'escola de danses, que va ser fa més o menys 20 anys, i des dels 3 anyets, que és l'edat mínima de començar a ballar, que fa que estic ballant sense cap interrupció. Així que també estic molt orgullosa, per dir-ho d'una manera.
En el teu cas sí que pot ser que estigués des del principi.
Sí, jo estic des del 1995. Vaig fer un paró quan vaig tindre els xiquets i això, però sí. Som dos de les úniques que ens quedem des del 95, Núria i jo, i la resta pues, ha anat a enganxar-se detrás.
Però el que ens intuïm, el que ens ha contat Malena, ha hagut una evolució també, no? Teniu escola pròpia.
Sí, tenim una escola des de fa uns 20 anys, tenim ara unes 20 xiquetes, 20-25 xiquetes, un xiquet, i la veritat és que molt, molt contents, molt de moviment en la part infantil.
Per deixar de ballar o per també recuperar tradicions de boca a orella?
La veritat és que les dos, per les dues parts, quan, perquè cada vegada que actuem és un goig vestir-nos, moltes tenim la sort de que ens fan estrangers les abueles, així que també pues, és un orgull d'alguna manera, i també el poder formar part de la història del poble, de les tradicions i de més, és bonico, la veritat.
Quantes coses heu pogut recuperar?
Pues hem recuperat balls, hem agarrat uns altres pobles, roba, hem pogut a millor recuperar pues, toquetes i la veritat és que molt bé, la música, que no es perga, molt bé.
Quanta gent sou en este moment? N'hi ha part de ball, n'hi ha part de música, va evolutiu, n'hi ha tendències també, pareix que n'hi ha una època que la gent li pega més per una cosa que altra que li pega més per una altra.
Nosaltres anem sempre agarrats de la mà dels dolçainers, que són a part, però bueno, sempre anem en ells, a part fem balls també en rondalla i això que anem en CD i gravats, i nosaltres som ara pues, uns 15-16, crec que som d'adults, i bueno, com de xiquets som molts més. I van passant les menudetes ja quan van pujant i ja van passant al grup dels grans. I la veritat és que sí. Tenim ahir una bona remesa de xiquetes que podem anar pujant cap amunt.
30 anys es commemoren durant este 2025, però este dissabte hi ha algo especial.
Sí, la veritat és que hem preparat una sèrie d'actes per poder disfrutar també amb el poble del 30 aniversari. El cap de setmana passat vam fer la presentació del mestre que ve a ensenyar-nos, Àlex Torres, que ve a ensenyar-nos balls de lo que és de la Comunitat Valenciana més allà del nostre poble. I aquest fin de setmana fem un aplec de grups de danses i venen alguns pobles de la contorna. I el cap de setmana següent fem aplec de grups infantils. Que això ens ha costat un poc més d'organitzar perquè sí que és veritat que hi ha molts pobles que no tenen grup infantil de danses. Aleshores, també considerem que és una sort el poder tindre xiquets que realment volen seguir en les tradicions del poble i aprendre per a que no es perga.
Ho ha dit en una cara de peneta.
És que la pandèmia va fer molt de mal i molts xiquets ho van deixar-ho, perquè hi havia grup a l'Europesa, hi havia grup a Torreblanca, hi havia xiquets i ara pràcticament no hi ha cap lloc. Ens ha costat moltíssim trobar. Crec que només venen dos pobles i nosaltres tres, que serà el Cossebre la setmana que ve, i ens ha costat molt trobar grupets per així per la contornar, perquè a millor hi ha dos o tres xiquets, però clar, no fan grup, entonces ballen els grans. El que nosaltres tenim és que som l'enveja de molts pobles, l'escola que tenim nosaltres.
El grup de danses Lo Cirilo. Per tant, qui vulgui apropar-se, horaris, on, com, de quina manera?
Aquest dissabte es fa l'actuació a si mateixa a la plaça Ricardo Cardona a les 7 de la vesprada. I la setmana que ve al Cossebre, a la pinada de la platja Carregador, i també és a les 7 de la vesprada per a poder disfrutar de veure els xiquets ballar les danses.
Clar, és curiós el tema que dius, no? Que la pandèmia ha fet mal, pràcticament en tots els municipis n'hi ha una escola de música, n'hi ha una banda, al igual que n'hi ha educandos, no sé si n'hi hauria que fer més sinergies també per a que la gent li agradara mantindre aquestes tradicions del ball, perquè ja que estem així al costat de la casa del metge, no? Si el metge era important en tots els pobles que n'hi havien, en aquells moments no existien discomòbils, poquetes orquestres, no? I la gent el que feia és això, no? Tocar la guitarra, tocar la bandúrria i ballar.
I ballar. Sí, no, la veritat és que si nosaltres hi ha molts xiquets que volen apuntar-se, bueno, sobretot xiquetes, antes dels 3 anys, però clar, és molt complicat perquè les xiquetes, pues, en menys de 3 anys són molt revoltoses. Entonces, la veritat és que nosaltres tenim cola per apuntar-se, hi ha moltes xiquetes que volen apuntar-se i per ahí se veu que la cosa està més malament, però bueno.
I ball nadiu, autòcton, ne tenim algú d'Alcalà?
Sí, tenim el ball de Lo Cirilo, que era un dolçainer que era el que va crear el ball, que tenim antecedents, precedents, tenim a un net i dos rebesnetes que ballen al grup, Ximo i les dues filles, Eva i Elena, que són components del grup.
Pues que bonic, no?
Sí, la veritat és que el poder, pues això, d'alguna manera seguir en les arrels i algo que va fer, diguéssim, el teu abuelo, pues poder seguir... La veritat. I damunt és que el ball Lo Cirilo és dels primers balls que aprenen les xiquetes quan entren al grup. És que és dels balls representatius. I sé, les voltes...
quatre cares.
Les quatre cares.
Sí, tenim diversos, la veritat.
Bueno, aneu a fer algun CD, algun audiovisual, algun llibre, quan passe el 30 aniversari per recordar el que han sigut els 30 anys, jo estic així donant idees, aprofiteu...
Tenim un llibre escrit de quan el 20 aniversari, quan el 20è sí que vam escriure un llibre, però esta vegada ho hem enfocat d'alguna altra manera i la veritat és que no entre dins dels plans, per dir-ho d'una manera.
Està ahí darrere Javi García Pitar, el regidor de Cultura, que ha fet d'aixina quan ha dit 20 anys i 30 i fa... Bé, a millor per el d'enguany no, però pel pressupost de l'any que ve sí, no?
Claro, claro, això sí. Sempre estem sempre en les portes obertes a rebre el que siga de part de Javi, de l'Ajuntament o de qui vulga.
Doncs Maijo Calduc i Malena Serret, integrants del grup de danses Lo Cirilo, que estan celebrant el 30 aniversari i que han vingut a compartir-lo també als oients de Copé, vos desitgem lo millor i animar també a la gent que mantinga i que no es perga el que no deixen de ser també tradicions nostres autòctones i que van fer molt feliços a Cirilo i als pares de Cirilo i als avis de Cirilo.
Sí, sí, la veritat és que no es perga i que no es perga les tradicions, la música popular i els balls populars.
Que vaja tot molt bé.
Moltes gràcies.
En directe, que estem des d'esta plaça, doctor Ricardo Cardona d'Alcalà, en esta casa del metge, que ha sigut l'objectiu principal, no?, de poder estar així, però no podíem estar així a Alcalà de Xivert i no parlar d'aquest 30 aniversari del grup de danses Lo Cirilo, que està celebrant enguany el seu 30 aniversari. En una setmana que és molt especial. Atenció, per a nosaltres, perquè és la setmana de la salut i del benestar. En un instant, amb Alberto Marco, precisament, parlem d'això.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la una de la tarde, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ayúdanos a diseñar la envidia de cualquier parque. Ayúdanos a diseñar el Sensal Park, el que, con 122.000 metros cuadrados, será el mayor bosque urbano de la ciudad de Castellón. Contesta el sencillo cuestionario que encontrarás en sensalpark.com. Danos tu opinión sobre los equipamientos y servicios que te gustaría que tuviera y presume de parque. Toda la información en sensalpark.com. Ayuntamiento de Castellón.
Porque la salud es lo primero. De lunes a viernes, entre las 12:30 y 2 de la tarde, especial salud y bienestar en COPE más Castellón. Diferentes profesionales te ofrecerán sus recomendaciones para verte y sentirte mejor en una serie de entrevistas que no te puedes perder. Con la participación de
Clínica Podológica Pasos, Sensory Centro Audiológico, Cooperativa Salud, Centro de Formación Profesional Sanitaria, Sanatec, Medicina Tradicional China y Quiromasaje, Paula Miralles Nutrición, Sanisus Medical, Material y Equipamiento Médico.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y dentro de este especial de la Semana de la Salud y el Bienestar, una cuestión importante es contar con el mejor material sanitario y equipamiento médico, no solo de forma profesional, sino también incluso en nuestros hogares. Y para ello, bien que nos podemos acercar ahí a la Ronda Mijares 76, donde está Sanisus Medical. Javier Vicente, desde Sanisus, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Porque ahí en Ronda Mijares, con material de todo tipo, sanitario y equipamiento médico que ofrecéis.
Así es, tenemos una tienda física en la Ronda Mijares 76, como tú muy bien has dicho. Bueno, nos hemos especializado en la venta de productos médicos de alta calidad, tanto para uso profesional como para uso doméstico, ¿no? El disponer de una tienda física pues nos permite acercarnos un poco pues también al uso doméstico, como te comentaba. La verdad es que ofrecemos todo tipo de equipamiento médico, como aparatología, mobiliario y material de un solo uso para las diferentes especialidades médicas. Nuestros clientes potenciales suelen ser ginecologías, estéticas, podólogos, fisioterapeutas, veterinarias y luego la venta, como te decía, a particulares en la tienda física.
Ya has comentado que es equipamiento que puede ir desde lo más general a guantes, jeringuillas, pero también es muy importante, como bien has dicho, para especialidades con esas cuestiones especiales que nunca, mejor dicho, deben tener y que también lo ofrece desde Sanisus Medical.
Efectivamente, sí. Nosotros, como decías, bueno, tenemos material de todo tipo, de material para el cuidado de la piel, cremas, ampollas, mascarillas y también pues material un poco más específico de uso diario, como tienen por ejemplo los diabéticos, con agujas, lancetas, tiras reactivas, bolsas térmicas. En la tienda también pues una de las cosas que se suele vender mucho es en el cuidado de los mayores. Todo tipo de cremas para el cuidado, pañales para ese tipo de cuidados, y bueno, pues la verdad es que a particulares, sobre todo aquí, es donde vendemos mucho.
Una tienda, como decimos ahí, que la sede física está en la Ronda Mijares 76, pero que también tenéis la opción a través de vuestra página web de esa tienda online.
Efectivamente, tenemos una tienda online que es en sarisusmedical.com. Hacemos distribución por toda España en un solo clic, con un pago seguro, y un servicio de 24-48 horas de entrega a toda España. O sea que tenemos un servicio online de una shop, ¿no?, online, que funciona muy bien. Y la verdad es que con los precios competitivos que tenemos, tenemos mucha demanda, la verdad.
Y donde, por ejemplo, ofrece, ya has comentado mucho, pero también cuestiones ahora de actualidad y que seguro que durante el verano va a volver a salir, como es todo ese equipamiento para emergencias, por ejemplo, también con desfibriladores que se van instalando cada vez más en espacios públicos, pues también lo tenéis ahí desde Sanisus Medical.
Efectivamente, disponemos de material de emergencia de todo tipo para formación y protección, especializados para bomberos, ambulancia, policía, e institutos, universidades también, y ahora, como tú muy bien decías, en playas, pues socorristas, todo tema de piscinas. También tenemos dispositivos preparados para antiasfixia también, controles de hemorragias, pues bueno, todas las situaciones que se pueden dar de emergencia, pues disponemos de todo este tipo de material.
Sí, porque como bien acabas de comentar, que es una tienda donde los profesionales pueden tener los mejores productos de calidad, pero también en nuestras casas tener algunos que pueden salvar vidas, como son esos aparatos antiatragantamiento, o también, como bien has dicho, cuestiones para la higiene y cuidado de personas mayores.
Efectivamente, sí, sí. Estos dispositivos de antiasfixia o antiatragantamiento, como has dicho tú, la verdad es que sí que se utilizan también en uso doméstico. Nosotros los han empezado a ver más en comedores de colegios para evitar este tipo de tratamientos en niños que tanto miedo nos dan. Y la verdad es que ya te digo, aquí también los disponemos para particulares, con lo cual pues pueden venir en cualquier momento a la Ronda Mijares 76 a comprarlos.
Ahí, con el servicio a empresas, a particulares, con el mejor material sanitario y equipamiento médico de la mayor calidad posible, y también con esa opción para, sobre todo, aquella gente de fuera de Castellón, de todo el país, que puede optar con esa tienda online ahí en Sanisus Medical. Javier Vicente, muchas gracias por atender los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Porque la salud es lo primero. De lunes a viernes, entre las 12:30 y 2:00 p.m, especial salud y bienestar en COPE Más Castellón. Diferentes profesionales te ofrecerán sus recomendaciones para verte y sentirte mejor en una serie de entrevistas que no te puedes perder. Con la participación de
Clínica Podológica Pasos, Sensory Centro Audiológico, Cooperativa Salud, Centro de Formación Profesional Sanitaria, Sanatec, Medicina Tradicional China y Quiromasaje, Paula Miralles Nutrición, Sanisus Medical, Material y Equipamiento Médico.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada.
Y precisamente en la Semana del Bienestar y la Salud, de la Salud y el Bienestar de COPE Más Castellón, hemos estado en Alcalá de Chivert y Buenfed, en esta plaza del doctor Ricardo Cardona, donde está la Casa del Metge, que es pot visitar durante el año, como ens ha contat Javi García Pitargue, el regidor de Cultura, en un dels projectes que està duent endavant l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcalá de Chivert de Alcossebre. I a més, no sols és la vessant del museu, que pots vindre, que pots visitar-lo, i els horaris que ens contaves abans, Javi, sinó que li heu volgut donar vida en les xarxes socials i en una web pròpia.
Exacte. Avui en dia, en pleno segle XXI, i en tot el que el món vivim en el mòbil a la mà, no podíem deixar passar el factor tecnològic, i per tant hem hagut de crear tot tipus de xarxes socials, estem presents en totes, tenim web pròpia on s'amplien els continguts, se pot accedir a l'audioguia i a més notícies i més informació de la biografia del propi metge, per a qui vinga a veure la Casa del Metge, quan arribi a casa, puga aprofundir més en tota la informació de la Casa del Metge. I, pues sí, qui vulgui veure-la és www.casadelmetge.es, o ens poden trobar a Instagram en @casadelmetgealcalá.
I les xarxes socials que teniu penjant?
Pues les xarxes socials tenen vida pròpia. És la Casa del Metge qui te parla, és la Casa del Metge qui te comunica i qui te crea esa semilleta per a que vingues a veure-la.
que vindre a veure-la és fàcil, no hi ha que pagar entrada, ni per col·laborar, això sí, no? En tot el que és la rehabilitació, en els seus horaris... En...
Exacte, doncs pues, estem parlant això com en la resta de col·leccions museogràfiques i visites que s'organitzen des de l'Ajuntament. Sí que es paga una entrada, però és una entrada molt reduïda, en aquest cas són 5 euros, i hi ha tarifes amb deduccions per a estudiants, per a gent en jubilada, per a desempleats, amb una reducció que són sols 3 euros i, com bé dius, és per el bé del manteniment de l'edifici, de les persones que estan fent les visites i de mantenir, òbviament, les plataformes digitals.
Diem que ara en estiu s'amplia, l'estiu comença ja. L'horari, me referís.
Exacte, en l'estiu s'amplia, en l'estiu el personal de turisme dona més servei per a que puguen visitar-la. Ara recentment, o sea, ara properament se farà l'anunci de l'agenda d'estiu i, per tant, els nous horaris.
Pues la Casa del Metge, que és un espai únic a tota la Comunitat Valenciana, almenys a la Comunitat Valenciana.
La Casa del Metge, com dius, és un espai únic en la comunitat i crec que serà dels únics en tot el que és en Espanya.
Perquè és la mateixa casa on tenia el doctor i perquè també són tot les ferramentes i els utensilis que ell tenia.
Generalment, quan se fa un museu, moltes vegades se tira d'atrezzo o de buscar material trobat en xicotetes quantitats en diferents llocs, i en aquest cas, com podem veure, quan el metge Cardona va morir, la porta es va tancar i fins que nosaltres enguany la vam obrir.
I ahí està, a l'abast de tota la gent que vulga apropar-se com un recurs més, però que va més allà que un recurs turístic, és un recurs cultural, patrimonial també, del que es representa la Casa del Metge, representava la Casa del Metge als pobles i que l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert d'Alcossebre ha aconseguit recuperar. Javi García Pitar, que és regidor de Cultura, entre altres, gràcies per convidar-nos i per estar al nostre costat en esta visita radiofònica que hem fet no sols al que és la Casa del Metge, sinó a altres indrets, a la programació cultural, a tot el que té que veure l'estiu, al Cossebre i també a aquest 30 aniversari del grup de danses Los Cirilo que celebren aquest dissabte a Alcalà i el dissabte vinent al Cossebre.
Moltes gràcies, Raül, moltes gràcies a COPE per haver vingut a Alcalà, per haver-vos desplaçat, per a fer aquest programa en directe i donar a conèixer tota l'agenda cultural que tenim i convidar-vos a tots a que vingueu així.